el Casa de la Vila, seguim atentament la gestió municipal parlant setmanalment de l'equip de govern.
Doncs ja ho sabeu que els dimarts a aquesta hora tenim una estona per parlar i repassar la gestió municipal a l'Ajuntament de Vilafranca, en aquest espai de la Casa de la Vila, sempre parlant de temes que tenen a veure amb el regidor o la regidora que ens visita, i avui en el cas d'avui, concretament amb el regidor de Joventut, Miquel Medialdea. Miquel, bona tarda.
Sí, bona tarda.
Benvingut. Sempre et presentem com a regidor de Joventut perquè ets jove i deu ser això. Deu ser això.
Gràcies per lo de jove.
O bàsicament perquè potser de les matèries que t'encarregues és d'aquelles en què generalment genera més notícia. No?
Correcte.
Perquè també podríem parlar de cementiri, però això és un cop de tant en tant. Ara, el que no parlem massa sovint amb el Miquel Medialdea, que és una altra de les àrees que li corresponen a la gestió de l'Ajuntament, és la de protecció civil. I justament avui sí que toca parlar de protecció civil.
Bueno, ara realment fa uns dies que toca parlar de protecció civil, perquè ja la setmana passada vam haver d'activar l'onada de vent, el pla de prevenció, que es van haver de tancar les pistes esportives, els camps que estan a l'aire lliure, òbviament, no el que són els pavellons, i ara aquesta setmana doncs, ens han fet l'avís del Neocat de que hi havia possibilitat de neu, no? Llavors, doncs, el tècnic de protecció civil es va posar en contacte amb altres departaments de l'Ajuntament, perquè al final és un servei que treballa de forma molt coordinada amb altres serveis de la casa, i llavors, en el cas del Neocat, doncs, es va posar en contacte tant en via pública pel tema de tenir sal preparada per evitar gelades a les carreteres i també amb drets socials, bàsicament per activar el protocol per fred i aquelles persones que dormen al carrer doncs, estar a la white i poder-les portar a l'alberg o a algun lloc amb aixopluc.
Uh-huh. I en tot cas és una previsió davant de la situació meteorològica. Dèiem al matí que semblava que no havia de nevar a Vilafranca, però a Vilafranca de moment no neva, però sí que ben a prop, per exemple a Sant Sadurní, si ja s'han vist fa una estona les primeres volves de neu, i a Mediona potser ja és un lloc més habitual de nevada, està nevant i amb una certa força, una certa quantitat.
De fet, l'avís era sobretot avui des de les 12 del migdia fins a les 6 de la tarda, que era quan deien que hi havia més risc, més probabilitat de que nevés. Llavors ja encaixa amb els jocs que m'estàs dient, no? Veurem, Vilafranca no és un lloc que habitualment qualli la neu, però si òbviament has d'estar alerta quan hi ha un preavís, doncs per si de cas, perquè com que no estem tan acostumats, doncs la neu acostuma a provocar molt mal de caps, no? Ja sigui tant amb la conducció o amb altres. Llavors nosaltres sempre això, des de Protecció Civil de Generalitat de Catalunya, envien els avisos amb els ajuntaments i tan ràpidament com rebem un avís, en funció del color de l'alerta, si és carbassa o vermell, doncs llavors actuem, no? La setmana passada ens va arribar l'avís per forts vents i estàvem en color vermell. Per tant, ja de forma preventiva es va decidir, amb les hores que hi havia l'avís, doncs, tancar les instal·lacions esportives, perquè al final això també genera molèsties, però òbviament poses per davant la prevenció abans de les molèsties, i ara l'actual avís de neu està en color taronja. Llavors, bueno, el que fas és sobretot activar els serveis i que estiguin alerta per
atents,
si de cas...
Està atent,
correcte, està atents i mirant amunt.
Clar, després passa, per exemple, el que va succeir la setmana passada, que hi havia aquest avís de vent. Vent en va fer, però no va ser potser amb aquella proporció o força per entendre que ho podia ocasionar un risc important.
Correcte.
Per les persones. Ara, és evident que de forma preventiva cal prendre mesures. No es poden prendre un cop ja ha passat, no?
No, correcte. Aquí al final anem pel codi color. Si és un avís de vent però estem en color taronja, llavors el que fem és estar als serveis d'alerta, que hi hagi diàleg constant amb els serveis i en funció de com veiem que bufa el vent, òbviament a part de mirar per la finestra, justament ara l'any passat, a través del Consell Comarcal vam incorporar un anemòmetre a la zona esportiva, que és la zona on normalment fa més vent. I era justament, per no haver d'estar mirant tota l'estona amb la finestra, doncs poder començar a agafar dades de quan hi ha ventades fortes, de veure quines velocitats el vent arriba i a partir de quines velocitats doncs, és sobretot recomanable poder tancar les pistes. Llavors, quan l'avís és vermell, doncs ja preventivament ho tanquem. De ser es pot passar doncs, que sigui un avís i que realment no es realitzi, però aquí sí que creiem que no hem de córrer riscos. Quan és carbassa, com ha passat ara, doncs és quan Estem en alerta, estem, bueno, més copsant com va la situació i en funció de la situació poder prendre mesures. Però si no estem en una situació vermella, doncs, òbviament no comencem a tallar carrers o tancar places o altres. Mm-hmm. Però si és en una situació vermella, més val prevenir. Valga'm Déu que algú li caigués una branca, un arbre o qualsevol altre element a sobre i prengués mal.
Mm-hmm. Hi hagi neu o no hi hagi neu, el que sí és cert és que està fent fred considerable. Ens queixàvem de que era un hivern massa calorós i de cop i volta ha vingut tot el contrari. Un fred que ahir, per exemple, avui potser no tant, no han baixat tant les temperatures, però ahir sí que van baixar en 3 graus negatius a Vilafranca i alguns llocs de la comarca fins a 6 o 7 o 8 graus mm-hmm. negatius.
Això ja no és responsabilitat de la meva regidoria, però...
però Em refereixo que la neu, hi hagi neu o no hi hagi neu, el fred també, viure la intempèrie a partir dels 0 graus ja és un risc.
Per
no?
això comentàvem que davant de l'avís de fred, el primer contacte era amb serveis urbans per tot el tema de mobilitat, doncs garantir la mobilitat, tenir a còpia de sal per vigilar que les carreteres pues, no quedin glaçades, però el segon o el primer, no és que hi hagi un primer o un segon, sinó que l'altre contacte que es fa és amb serveis socials, que ja hi ha un protocol per quan hi ha onades de fred, on no només hi participa serveis socials, hi participa la policia, que al final són el servei públic que tenim més al carrer, per detectar de que si hi ha alguna persona al carrer, doncs poder-li oferir d'anar a un alberg, que al final no pots obligar una persona a anar-hi, però quan hi ha aquestes onades pues, se li insisteix molt de que no és segur estar al carrer, perquè bueno, pot patir greument.
Mm-hmm. Hem començat la conversa d'avui justament parlant d'aquestes qüestions que tenen a veure amb protecció civil, amb el regidor de l'àrea, el Miquel Medialdea, tot i que la idea inicial era parlar temes de joventut com és habitual o gairebé sempre que ens visita. No? Ara sí, anem a qüestions que tenen a veure amb joventut i ens trobem... Ahir, per exemple, anunciàvem aquí a través de la ràdio i de la tele que ja es coneixen les dades de preinscripció i de matriculació del curs escolar per l'any que ve. Per tant, estem parlant ja de preparatius de cara al curs vinent, no?
Correcte. Vaig veure des del Servei d'Educació que ja s'informava de les dates de preinscripció escolar i nosaltres el que fem sempre a l'entorn d'aquestes dates, que ja fa molts anys que es fa des del Servei de Joventut, és la campanya de Després de l'ESO Què, que és una campanya que fem principalment amb els instituts, amb el qual doncs, anem a explicar quina és l'oferta formativa a la nostra comarca pels joves i les joves doncs, que han de decidir com volen continuar els seus estudis i també un acompanyament que oferim a nivell familiar, no? Perquè al final fins a l'ESO, diguem-ne, els joves i les joves pues, cada curs van seguint el que els hi toca, però arriba el moment que per primera vegada els hi pregunten tu què vols fer. Llavors han de decidir quin itinerari formatiu volen seguir. Llavors és un moment que treballem també amb les famílies, perquè a vegades és un moment d'angoixa per molts estudiants que no han tingut mai de prendre aquesta decisió, cap a on vaig, i moltes vegades sembla que és una decisió molt transcendental, no? Perquè sembla que, ostres, en funció del que triïs ja no hi ha volta enrere, que sempre n'hi ha, però clar, és aquella sensació de dir, ostres, si em confong tot el meu futur prenent d'aquesta decisió. Llavors, dintre del cicle, ja sempre inclem unes jornades obertes als estudiants i a les famílies, a part de les jornades que fem als propis instituts, per explicar els diferents itineraris, per explicar la diferent oferta formativa, sobretot a nivell de comarca, i també fem aquest cicle adreçat més a els i les joves amb les seves famílies per acompanyar-los en aquest procés de decisió. Llavors, normalment, i que és el que farem aquest any, fem 3 jornades obertes a la nau, a l'Espai Jove a la Nau, amb les quals, amb la primera, doncs, expliquem el procés de presa de decisions, de com les famílies poden acompanyar els joves en aquest procés i, sobretot, entre cometes, a treure-li ferro al procés en si, que no sigui un procés que provoqui més angoixa de la necessària, ni als joves ni a les famílies. I llavors, les dues altres sessions, una és explicar els itineraris amb cicles formatius i l'altra és explicar els itineraris en batxillerat, perquè la realitat és canviant. Tots els que hem estudiat, doncs quan tens un nen o una nena, te n'adones que allò que tu feies doncs ja no és exactament igual.
No és exactament allò,
Necessites entendre com funciona actualment l'oferta educativa, per tant, creiem que són sessions molt interessants i animo tots els pares que els seus fills doncs, estiguin a ESO en el moment de canviar cap a batxillerat o cap a cicles formatius, que puguin venir aquestes sessions obertes que fem a la nau. Jo us diré els dies exactes perquè ho hem de presentar a la setmana que ve en roda de premsa, doncs que s'acostin a la nau, que s'acostin a aquestes jornades, que l'assessora especialista en temes d'educació que tenim al CIAX, doncs els informarà tots els itineraris. També es poden demanar reunions individuals. No sé com té ja l'agenda, perquè normalment se li omple bastant ràpid, però segur que encara queden forats.
Sí que és cert que quan érem joves doncs, hi havia bàsicament o BUP
o
i després COU o FP, formació professional. Era blanc o negre i la formació professional amb una o dues branques màxim. I avui en dia hi ha una oferta molt àmplia de cicles formatius que pots trobar de qualsevol especialitat de tota mena.
Correcte, bueno, has de veure on es fan tots. Jo tampoc sóc un expert en l'àmbit educatiu, per això tenim la Núria Mallofré, l'experta del CIAX, que és la que està al dia de quins són els cicles que es fan aquí o no, i després també des de la regidoria d'ensenyament es fa aquest treball amb Generalitat per poder incidir en aquells cicles que s'ofereixen a la comarca. Llavors, al final, és un treball transversal, com la majoria que fem a l'Ajuntament, afortunadament, on des del servei d'ensenyament intenten influir en els cicles que es facin aquí a la comarca, que són aquells cicles que puguin tenir doncs, majors oportunitats laborals per als joves que els fan dintre del que és la comarca. I nosaltres el que fem des del CIAS, des del Servei d'Informació i Assessorament pels Joves, doncs, és poder traduir a vegades aquest llenguatge que és una mica administratiu, doncs, el llenguatge dels joves, que puguin entendre bé quins són els diferents itineraris i sobretot que puguin estar al dia de què és el que s'ofereix actualment, sobretot a Vilafranca, però també una mica a nivell de comarca, no? Perquè ja és una edat que els joves ja comencen a tenir certa mobilitat amb el que és l'educació, llavors, bueno, doncs que coneguin també doncs, l'oferta a nivell comarcal, tot i que nosaltres incidim especialment amb el que es fa a Vilafranca.
Si fem una ullada a les notícies dels darrers dies en relació amb temes de joventut, hem de parlar de la nau una vegada més, perquè en aquest cas ha rebut un reconeixement també, em sembla que és un dels 6 equipaments a Catalunya que té aquest reconeixement 2030.
Doncs sí, és cert. De fet, m'he de fer jo un propi matís, perquè jo, potser en un procés d'accés d'eufòria, vaig dir el 6 a Catalunya, però és un reconeixement de Diputació de Barcelona,
del
6 de la província de Barcelona. No, jo vaig ser el primer que vaig cometre l'error, no? Quan em van dir, ostres, sou els 6 primers a nivell de Catalunya, contentíssim. Realment és a nivell de Diputació de Barcelona, però bueno, que al final són els principals municipis, els municipis que tenen més població de Catalunya, per tant, també molt contents d'aquest reconeixement. Bueno, la veritat és que ho vaig comentar en el moment que vam fer la nota de premsa de per rebre aquests reconeixements, la Diputació el que està treballant és amb 4 pilars que consideren que han de tenir els equipaments, no només els equipaments per a joves, els equipaments educatius, els equipaments esportius, etc. I aquests pilars són la participació, l'accessibilitat, la inclusió i la sostenibilitat. I jo crec que són àmbits que a la nau els hem treballat. És a dir, el primer pilar de la participació crec que ha sigut un procés extensament participatiu el que ha dut a terme a la nau des del principi que vam crear un grup motor jove perquè perquè definissin quins són els serveis, les sales que volien que hi hagués amb aquest nou equipament, perquè al final l'únic que teníem era l'espai. Vam continuar amb el nom de l'equipament, que també es va definir amb un procés jove, on els joves van poder proposar els noms i després votar-los. Va haver-hi tot un procés participatiu que vam anar per tots els instituts de Vilafranca quan encara s'està fent el projecte perquè el validessin, perquè el puntuessin, perquè fessin noves propostes. I ara actualment la nostra política d'actuació i a la nau és intentar parlar amb els joves que són usuaris per veure quins són els seus interessos i a partir d'aquí poder definir una programació de forma conjunta i sobretot impulsar els joves. Per tant, crec que la pota de participació és molt clara que des de l'espai jove doncs és un dels pilars no només d'aquesta nova etiqueta que ha creat Diputació de Barcelona, sinó del propi equipament. El tema accessibilitat, doncs, bueno, al final, també la administració pública t'obliga, no? Però és un equipament totalment accessible, l'entrada PEU pla, tenim un ascensor per poder accedir al segon pis també hi ha una sèrie de rampes perquè qualsevol jove pugui accedir a qualsevol de les sales que tenim allà a l'equipament. Per tant, és un equipament també accessible. El tema inclusió doncs és un dels temes que treballem, no? Tenim diferents projectes a nivell de joventut, treballem joves vulnerables i altres, amb els quals volem que es puguin incorporar amb normalitat a el que és l'equipament. No volem fer un equipament exclusiu per una tipologia de joves, sinó des d'es treballa activament des del personal que tenim a la nau, perquè qualsevol jove, independentment de la seva forma de pensar, de si és més adolescent o és jove més adult, pugui trobar el seu encaix, es pugui trobar gust a l'equipament. I el tema de sostenibilitat És un tema que bueno, a part de l'obra urbanística en si, que és un tema que ens ha preocupat, i, per exemple, ara, justament que es celebrava la Setmana dels Residus, ara fa un mes i escaig, vam presentar unes fonts d'aigua, que érem també els primers equipaments de Vilafranca que la teníem, pensada pels usuaris, perquè aquell usuari que vingui a l'equipament doncs pugui tenir aigua, algo tan bàsic com això que abans no teníem, i bueno, s'ho havia de portar de casa, ho havia d'anar a comprar en algun lloc, i a més hem posat un tipus de font que ara farem una campanya, ja avanço, amb unes ampolles molt xules amb el logo de la nau que repartirem entre els usuaris, que gràcies a participar amb els companys de Medi Ambient de l'Ajuntament hem aconseguit la subvenció per poder fer aquestes ampolles per evitar l'ús d'ampolles de plàstic, no? I de fet l'empresa a qui hem comprat la font ens deia els litres d'aigua doncs, que s'havien servit i tot això, quantes ampolles d'aigua havíem estalviat cap al medi ambient, i la veritat és que els números eren molt espectaculars. Per tant, també el tema de sostenibilitat, a part de tenir brosses pels diferents tipus de residus que es puguin generar, doncs crec que és un tema que també ens preocupa, que també treballem. Per tant, molt contents amb el distintiu i crec que complim amb aquests pilars que marquen els equipaments que tindran aquest distintiu.
Un equipament per a gent jove, que és jove també, és un equipament molt jove, no?
Sí, és cert, és un equipament molt jove. De fet, d'aquí dues setmanes celebrarem el quart aniversari de la nau, i al final dius, ostres, ja 4 anys, però bueno, jo sempre recordo, són 4 anys on dos d'ells hem tingut l'equipament semi-obert, prefereixo dir semi-obert que no semi-tancat, per tot el tema del Covid. I llavors, per un equipament nou, això és un cop molt dur, no? I a més era un equipament que feia molts anys que Vilafranca el demanava, que no el teníem. Sempre dic, des que vam tancar l'etcètera, ja no sé si fa 15 anys o quants, o 18 anys que vam tancar l'etcètera, que no teníem un equipament, per tant, no tenies un públic que estava esperant ja, que estava acostumat a anar a un espai jove, i que ara l'havies d'habituar a dir, ei, tornem a tenir un espai específic per a vosaltres, amb serveis específics per a vosaltres. Per tant, havíem fet molta campanya de difusió, tot aquest procés participatiu, i de cop i volta, quan estem contents, hem tingut una bona arrencada, arriba el Covid, malauradament no només per nosaltres, sinó va provocar doncs, situacions molt, molt greus en moltes famílies i vam haver de tancar, no? Llavors, ostres, un equipament nou, on busques que hi hagi relació, que els joves es puguin trobar, que és al final el que necessiten en aquesta edat, doncs també vam patir les conseqüències del Covid. Tot això, estem molt contents de la feina que s'hi ha fet, hem pogut treballar en projectes, diguem-ne, més a petita escala, hem pogut mimar més els projectes i tot el tema cultural, jo crec que s'ha treballat de forma excel·lent a la nau, en tema de residències artístiques, en temes de grups nous que han pogut sortir. Per tant, el balanç que em faig és molt positiu. Ara hem de desenvolupar altres línies de treball dintre la nau que encara no hem pogut fer, i una que ja fa temps que parlo és la part tecnològica, confio que aquest any ja pugui arrencar, i òbviament continuar mantenint aquesta excel·lència, si em permet la paraula, amb tot el tema del suport artístic i cultural. Al final, la nau, abans parlàvem dels pilars dels equipaments dels ODS que fa la Diputació del 2030, nosaltres la nau la construïm en base a tres pilars. Un és el tema més cultural artístic, l'altre pilar volem que sigui el tema més tecnològic, que és el que volem arrencar aquest any, i el tercer tema és el tema més socioeducatiu, no? També hi ha d'haver un treball amb els joves ahir dintre la nau, sempre des de que és un espai d'oci per als joves. No és un espai per anar a fer formació, per anar a fer seure els nens i fer els deures, sinó ja és perquè els joves hi trobin a gust, perquè puguin desenvolupar-se, perquè hi puguin créixer, perquè puguin fer les seves propostes tan atrevides com siguin, com els dic, com els joves, i a partir de nosaltres, sobretot amb aquests tres pilars, poder fer aquest acompanyament cap a ells. Per tant, molt contents, i ara en breu us podrem presentar la programació que s'està treballant amb els joves, pilar de la participació, com deia, s'està treballant amb els joves per oferir un bon aniversari, que de fet sempre ho havíem celebrat en un dia, i entenc que ho volen fer els dos dies del cap de setmana, i estan treballant ara la programació per, no sé si és la setmana que ve, poder representar.
Doncs estarem atents també a aquesta presentació dels actes de commemoració del quart aniversari de la nau d'aquest espai de joves a Vilafranca. Avui conversant amb el regidor de Joventut, però també de Protecció Civil a Vilafranca del Penedès, el Miquel Medellà. Miquel, gràcies i bona tarda.
Gràcies a vosaltres i encantats.
Al Casa de la Vila, seguim atentament la gestió municipal parlant setmanalment de l'equip de govern.